Hola, bona tarda a tothom. Són les 7.
Les escales antiincendis estaven impracticables per fum i els hem hagut de treure a la terrassa a través d'una escala de cargol que, per fer-te una idea, fa uns 75 centímetres d'ample i hem hagut de pujar gent doncs, que no es pot valer per si mateixa, amb sèrums, amb oxigen, etc etc. Ha estat moments molt, molt difícils i de molta angoixa.
És l'explicació en primera persona del desallotjament forçat de diverses plantes de l'Hospital de Can Ruti a Badalona. El doctor a qui sentíem, Joaquim Julià, a qui per cert han hagut d'atendre després d'intoxicació al clínic.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
Com ha estat tot en aquests moments a Can Ruti, Jordi Gonzalo?
Hola, bona tarda. Aquí a l'Hospital de Can Ruti ja no queda ningú al carrer. Molts pacients, però, segueixen fora de les seves habitacions, bé en passadissos, bé en d'altres plantes. Alguns familiars encara estan buscant exactament on són certes persones ingressades. Més d'una decena de pacients han hagut de ser traslladats en d'altres hospitals.
Ara mateix tornarem a Badalona. La crisi de les hipoteques d'alt risc ha obligat els bancs centrals a ajuntar-se i actuar.
La Reserva Federal Nord-Americana, el Banc Central Europeu i altres bancs centrals d'Anglaterra, de Suïssa i del Canadà han decidit injectar liquiditat al mercat a través de subhastes i línies de crèdit.
Diners per garantir que els bancs puguin continuar oferint préstecs a empreses i consumidors. Això just quan hem sabut que definitivament tenim crisi de construcció.
Ens esperen 2 anys de creixements negatius. Ens hi arrossega la davallada de la construcció d'habitatges.
Ha mort un altre dels grans, Josep Guinovart.
L'artista plàstic havia nascut el 1927 i va estar lligat al Dau i Set i també al grup Taüll que va fundar junt amb Tàpies.
Aquesta tarda s'ha obert la seva capella ardent. I atenció, la decisió del Suprem és improcedent en aquests moments embargar les Arrico Tavernes. Aquí és important aquest matís, aquest de moment.
Sí, perquè la decisió no és ni final ni definitiva.
En parlarem. Mentrestant, a Irun han detingut un històric d'ETA.
Es diu Ramon Sagarzazo, té 71 anys, l'han detingut quan s'estava renovant el carnet.
I un altre atemptat al Líban.
Ha mort un alt càrrec de l'exèrcit candidat a ser el màxim responsable militar del país.
Beirut acusa Síria, Síria acusa veladament, però acusa Israel. Israel de moment no acusa ningú. Estem gairebé com sempre, Jenny Lozano, corresponsal del Pròxim Orient.
Doncs sí, és el novè atemptat en prop de 3 anys contra una personalitat destacada de la vida pública del Líban, però aquesta vegada per primer cop contra un alt càrrec de l'exèrcit, l'única institució que es manté unida i garanteix la independència del país. L'assassinat afegeix més tensió al difícil procés per elegir un nou president per al país.
Per cert, un atemptat triple amb 42 morts, ha trencat avui la relativa calma a l'Iraq. Això mentre la justícia s'ha apuntat un èxit.
Condemna de 33 anys pel general serbo-bosnià responsable de l'assalt de Sarajevo.
I atenció, novetats a Bolívia, a Santa Cruz. Què passa exactament, Marta Brat?
Els líders de la regió de Santa Cruz han confirmat que proclamaran a partir de dissabte vinent l'autonomia de fet d'aquesta regió al marge de l'oposició que hi pugui presentar el govern central, que recordem ho presideix Evo Morales. Santa Cruz és una de les zones més riques del país sud-americà i el govern de la Paz amenaça, si cal, amb recórrer l'ús de la força per evitar-ho.
Això acabem de saber-ho. En tindrem més dades al llarg de les pròximes hores, segurament, segur. Parlem d'esports, avui Champions, però sense tanta emoció.
Gairebé descafeinada.
Sí, una mica.
Dir, no? Però el Barça de futbol juga a 3:15, un partit intranscendent. L'únic al·licient és esperar un gol de Bojan, perquè el jove de Linyola es converteix així en el jugador més jove de la història que marca en un partit de Champions. Qui ja ha començat el seu partit, aquest sí, transcendent, és el Barça d'handbol, que necessita guanyar a casa el Ciudad Real per tal de no quedar despenjat a la Lliga Sobal. El partit acaba de començar perquè és ara a les 7. I a banda d'això, Pere Gratacó, seleccionador català, confirma que Tamudo no jugarà el partit contra Euskadi. Sí que hi seran els jugadors del Barça, Xavi, Puyol i Bojan, entre d'altres.
D'aquí una estona la transmissió d'en Puyol i tot allò que suposa un partit de Champions, encara que sigui una mica descafeinat, com dèiem. S'anuncien glaçades a molts punts aquesta nit. Atenció a les glaçades. També un possible canvi de temps pel camp de cap de setmana. Canvi de temps que vol dir què, Francesc Mauri?
Bona tarda. Doncs començant per les glaçades, efectivament, bastant generals i bastant intenses, arribant a algun punt de la costa. Abrigar-se toca. Per tant, i efectivament, la segona notícia meteorològica és aquest possible canvi de temps, que malauradament no portarà les pluges generals i abundants que desitgem, però possibilitat que caiguin. Diumenge a la meitat est de Catalunya i, atenció, neu a cotes baixes, 700 metres a la meitat est del país.
Trànsit, Anna Gravalosa.
Bona tarda. Doncs a aquesta hora a l'autopista P7 hi ha uns 7 quilòmetres de retenció des de Sant Cugat fins a Barberà en direcció cap a Girona i a la C58. Es formen trams de cua entre Montcada i el Nus de la Trinitat. A més, a la B23 la retenció va de Sant Feliu a Barcelona i a la P2 de Molins al Papiol en sentit nord.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio. Edita i presenta Kilian Sabrià.
BSA Penta Pensión ha tornat a aconseguir el primer premi que Expansión i Standard & Poor's atorga el millor pla de pensions de renda fixa mixta a 5 anys. Inverteixi ja en el pla de pensions més premiat del mercat i emportis a més un regal fantàstic. Informi-se'n a les nostres oficines o a sabadellatlantic.com. Sabadell Atlàntic, caràcter emprenedor.
Sabadell Atlàntic us amplia les principals informacions i us acosta a l'actualitat. Sabadell Atlàntic, caràcter emprenedor.
El foc està apagat, està extingit, el fum ja l'han ventilat, però encara s'estan restablint els serveis perquè l'Hospital de Can Ruti de Badalona pugui recuperar una certa normalitat. L'incendi ha obligat a anul·lar les consultes externes, a traslladar pacients a la terrassa i evacuar alguns dels malalts, els més crítics. La situació s'allarga des de pocs minuts després de les 12 del migdia, per tant fa 7 hores ja que dura, cosa que ha provocat malestar entre els pacients i també, i sobretot també, entre els seus acompanyants. Jordi Gonzalo, Unitat Mòbil, Can Ruti, bona tarda.
Bona tarda.
M'ha semblat sentir que deies que tota la gent que hi ha hagut fora de l'edifici, que ha hagut de sortir de l'edifici, ja ha pogut tornar a entrar, no?
Tant els pacients que han estat evacuats a la terrassa com els familiars que s'han anat acumulant a les portes ja han pogut entrar a l'hospital, si més no almenys al hall de l'hospital. Tot i això, són molt els ingressats que segueixen evacuats en passadissos o d'altres unitats. Al llarg de la tarda hi ha hagut molta desinformació, com deies, i hores d'ara encara hi ha persones que pregunten per familiars ingressats. Als vols de les 6, una infermera amb agàfon en mà ha indicat que ningú podrà accedir a l'hospital general, a les habitacions, fins demà.
Ha sido una situación puntual, concreta. Está todo controlado. Los pacientes están controlados por el servicio de enfermería, por los médicos, por la gente de guardia. Están bien atendidos. Entonces la persona que está acompañando por un día se tendrá que quedar en lugar de 10 horas, 6 horas, 7 horas, un poco más.
Pero ya que no se ha...
Bueno, de momento, lo que hay ahora mismo es que no se puede acceder al hospital.
L'incendi s'ha declarat al voltant de les 12 del migdia a un vestuari del soterrani. Tot i que el foc s'ha controlat en menys d'una hora, el fum s'ha propagat per tot l'hospital a través de l'escala. S'ha hagut d'evacuar més d'un centenar de persones i almenys una desena han estat traslladats en d'altres centres hospitalaris. De fet, aquí encara hi ha ambulàncies recollint pacients. La consellera de Salut, Marina Geli, ha vingut fins aquí a Can Ruti i està a punt de donar més detalls de l'actuació.
Precisament, segon punt de connexió, Sílvia Comet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquesta hora està prevista la compareixença de la consellera de Salut, Marina Geli, per donar explicacions de l'incident i també de les seves repercussions.
Doncs estem pendents que comenci aquesta compareixença informativa de la consellera Geli, que estarà acompanyada, encara no ha arribat fins aquí a la sala de premsa de l'hospital, pel gerent de l'Institut Català de la Salut, Francesc José María, i també pel gerent del centre sanitari, Enric Argelagués. Han de donar els primers detalls sobre les circumstàncies de l'incendi, les seves repercussions i, sobretot, en quina mesura afecta pacients ingressats i els seus acompanyants. En aquest moment entra la consellera Geli a la sala i s'asseu. Serà difícil sentir-la perquè no estem a prop d'ella. Dir també que la consellera era aquest matí a Madrid, on ha assistit al Consell Interterritorial de Salut, però tan bon punt s'ha acabat aquesta reunió, s'ha traslladat fins aquí, fins a Can Ruti, per comprovar de primera mà quina era la situació. Intentarem sentir una mica de les seves paraules.
Apareixem per donar explicacions de la situació que està en aquest moment l'Hospital Germans Trias i Pujol, una situació de recuperació molt ràpida de la normalitat. Després d'un incendi que ha succeït a les 12, que ara detallarem els fets, la situació actual i també les previsions per demà i pels dies següents. M'acompanyen el gerent, el senyor Enric Argelagués, i el cap de manteniment, el senyor Francesc Velarde, per si després s'ha posat.
Així doncs comença aquesta roda de premsa, força concorreguda per cert. Intentarem donar-vos en algun detall en una pròxima connexió.
Perquè, Sílvia, no està començant directament ja amb les explicacions, està fent unes presentacions inicials. No ho dic perquè
doncs sí.
Potser valdria la pena, si és que comencés ja, mantenir la comunicació. Et sembla que no serà així, que hi haurà uns preliminars?
Doncs no ho sabem,
no,
però si voleu mantenim la connexió.
Aviam què estan dient, perquè és un moment oportú de saber què és el que ha passat a l'Hospital dels Germans Trias i Pujol.
Traslladar durant unes hores, poques hores, pacients i alguns pacients crítics que ara comentaré. Però per dir-los que estem recuperant ràpidament la normalitat és que continuem tinguent, perquè estan aquí 461 persones ingressades. I aquest és un element de normalitat que vostès saben que aquesta consellera i cap de nosaltres posaria en risc a cap d'aquests pacients si no poguessin continuar aquí. Entorn d'aquí una hora aproximadament la llum tornarà a la pràctica totalitat de l'hospital, amb excepció, potser tardarem una hora més als ascensors, i a la planta, evidentment, excepte la planta on ha succeït el soterrani, on ha succeït l'incendi. ja tenim aigua. Tant en quant tinguem llum, podrem estendre la climatització. Estem acabant de tancar aquesta nit, per demà de matí tenir el telèfon i els sistemes d'informació en ple funcionament. Què ha succeït? Fins al que sabem, per descomptat. A les 12 del migdia d'aquest matí es va produir un incendi molt localitzat a la platja soterrània de la zona dels vestidors. Immediatament van saltar les alarmes, els responsables van avisar en aquell moment el comitè directiu que estava reunit i, com sempre, es van activar els protocols ordinaris d'emergències i d'extinció d'incendis. Els propis personal de manteniment, el personal directiu, tothom va anar a intentar apagar sota protocol a l'incendi amb les mànegues que tenen, amb els extintors, però van veure que, sobretot per la gran fumarada, per un foc petit però molt aparatós en el fum, els hi feia que amb les seves possibilitats no poguessin extingir l'incendi. A tal efecte, al cap de 5 minuts es varen avisar els bombers, que immediatament, al cap de 4 minuts, varen estar aquí. Ells varen procedir, com sempre fan, també es van activar el protocol de Mossos d'Esquadra, de Guàrdia Urbana, de Policia Local, van ser avisat l'Ajuntament, serveis d'emergències mèdiques, vam activar el pla de la ciutat de Barcelona i el pla sanitari de tot el Barcelonès Nord per si requerien, en un moment d'incerteses, doncs col·laboració a tota la xarxa sanitària. També, evidentment, es va constituir el comitè de crisis més clínic del propi hospital. Els bombers varen començar a confinar el foc, és a dir, aïllar el foc, però van veure que necessitaven, que la gran fumareda, però que necessitaven fer una apagada de la llum del propi hospital. Va ser el comitè clínic del propi hospital que sabien que estaven amb pacients, que estaven intervinguent-se, que esperessin uns minuts per acabar les intervencions més crítiques, perquè teníem que fer una parada, diríem, total de l'energia elèctrica. Així es va fer. De fet, vam tenir també que parar els grups d'electrògens, que varen saltar immediatament, com passa sempre, a les zones de crítics de tots els hospitals que tenim. Succeït això, els bombers varen continuar fent la seva funció i en aquell moment també, sempre davant d'aquest gran fum que s'havia provocat o del fum que s'havia provocat, que arribava fins a la tercera i quarta planta, doncs els bombers varen dir que teníem que fer dues coses. Dels pacients que teníem, uns tenien que ser traslladats a àrees del propi hospital que l'impacte del fum si arribava a les plantes totes les altes, de la quarta, la cinquena, la tretzena, doncs a les zones, diríem, de mar, i algunes a les terrasses, són aquestes imatges que vostès han vist, era per raons preventives, és a dir, que el fum no afectés els pacients que teníem. Es van utilitzar les escales d'incendis, etc., a tots aquests pacients perquè, seguint les ordres dels bombers, no calia traslladar-los a fora de l'hospital. En canvi, la tercera i la quarta planta, que teníem ingressades 110 persones, els vàrem traslladar fora per raons de seguretat preventives a fora de l'hospital, perquè l'impacte del fum era més important i no ens podíem arriscar. I això
és la pel·lícula dels fets que està explicant la consellera Marina Geli del que ha passat aquest matí, pas per pas del que ha passat en aquest incendi dels de l'hospital Germans Trias i Pujol, que ha obligat el personal a fer, com sentíem, un desallotjament d'emergència i precipitat dels malalts. Tindrem detalls de les novetats que pugui aportar d'aquí a molt poca estona la nostra companya, aquí agraïm molt la feina que està fent. Ens aportarà aquells detalls que puguin avançar un punt la investigació sobre el que ha passat, on ha passat, per què ha passat i com s'ha produït tot plegat i s'ha desenvolupat aquest desallotjament. De tota manera, sí que queda clar, i hem tingut explicacions de les mateixes persones que hi han participat, que hi ha hagut moments crítics i situacions d'especial tensió. Així ho ha viscut el doctor Joaquim Julià.
Estàvem passant visita com cada matí i hem vist que començava a sortir fum per les escales, pels ascensors i després per les canalitzacions d'aire condicionat i calefacció. Hem trucat els nostres comandaments, han informat que hi havia un incendi, no sé exactament on, no ens ho han dit, i hem començat amb una sabata i una espardenya a mobilitzar-nos nosaltres per poder treure els malalts. Ha estat bastant crític en quant a quantitat de fum, manca de visibilitat, s'han anat la llum, etcètera, etcètera.
Comença el trasllat.
Les escales antiincendis estaven impracticables per fum i els hem hagut de treure a la terrassa a través d'una escala de cargol que, per fer-te una idea, fa uns 75 centímetres d'ample i hem hagut de pujar gent doncs, que no es pot valer per si mateixa, amb sèrums, amb oxigen, etc, etc. Han estat moments molt, molt difícils i de molta angoixa.
Munten un hospital de campanya.
És un terrat, és a dir, a sobre de l'última planta de l'hospital hi ha un terrat a l'aire lliure i hem intentat acomodar aquí els pacients i els seus familiars, els que es podien moure de la planta d'oncohematologia i cures paliatives i alguns de la planta de cardiologia. Hi ha hagut algunes intoxicacions de fum entre el personal, però ara aquí dalt estem relativament bé. I hem pogut traslladar medicació, oxigen, mantes, aigua i muntar una espècie d'hospital de campanya. Nosaltres, que estem sants, doncs podem aguantar, però hem de comptar que són gent amb càncer avançat, amb malalties hematològiques malignes, gent gran.
Doncs el doctor que ha ajudat a tanta gent a sortir de les habitacions i que després, ja ho hem dit, ha hagut de ser atès per una intoxicació de fum, ha hagut d'anar al clínic. Un quart de vuit avui al Catalunya Vespre ha parlat bàsicament d'això, d'entrada, dels malalts que havien evacuat a les terrasses de l'Hospital de Can Ruti de Badalona a causa d'aquest incendi d'aquest migdia, que ja han pogut tornar a l'interior de l'edifici. És la notícia més novedosa, més d'ara mateix. La fumera del foc també ha obligat a traslladar una desena de pacients a altres centres i a suspendre les consultes externes. La consellera de Salut està explicant en aquests moments, l'hem sentida també una bona estona en una compareixença que encara continua, què és el que ha passat i estàvem esperant que expliqués on i de quina manera s'ha iniciat aquest incendi. D'això ja n'hem parlat, en parlarem encara i més. A partir d'ara què, Eva Pineda?
Doncs que els bancs centrals dels Estats Units, l'europeu, d'Anglaterra, de Suïssa, del Canadà, injecten diners als mercats per garantir que els bancs puguin continuar oferint préstecs a empreses i a consumidors. I ja està oberta la capella ardent per Josep Guinovart, mort avui als 71 anys.
I ara flaixos. Primer del temps, Francesc Mauri.
Bona tarda. Doncs flaix que ens porta a parlar sobretot de cel clar, vents en disminució, demà hauran encalmat i atenció a les glaçades bastant generals aquesta nit i a més amb intensitat a l'interior i Pirineu. I atenció al possible canvi de temps diumenge, arribada de pluges a la meitat est de Catalunya, possibilitat de moment, i neu tan sols a 700 metres.
I un altre flaix, trànsit.
Si busques cotxe, no ho dubtis. Les millors condicions les trobaràs a Quadis.es. Quadis.es, la millor opció, patrocina el trànsit.
Anna Gravalosa.
Hola, bona tarda. Doncs a aquesta hora a l'autopista P7 hi ha retenció entre Sant Cugat i Barberà en direcció cap a Girona i a la C58. Aquesta es troba entre Ripollet i Barcelona en sentit sud. Destaquem també la P2 amb cua des de Molins al Papiol i la B23 amb cua de Sant Feliu fins a Barcelona. A les rondes les aturades són de Cornellà a Horta en sentit Besòs i a la litoral de la zona franca la Vila Olímpica també en direcció Besòs.
22 de gener. Al cor de la jungla he trobat la cascada. I després de submergir-me en les seves aigües, avui, als meus 74 anys, per fi puc demostrar que la font de l'eterna joventut existeix.
On et porta un Mitsubishi Montero, no t'hi porta ningú.
Mitsubishi Driving Quality.
Vine a provar-lo a Mitsubishi Catalunya o truca'ns al 902-450-475.
Un quart de vuit i tres minuts. Ens espera la notícia econòmica del dia.
La Caixa t'ofereix aquest espai.
Amb aquesta primera acció concertada de diferents bancs centrals per fer front a la crisi de les hipoteques del risc als Estats Units, la Reserva Federal Nord-Americana, el Banc Central Europeu i d'altres institucions monetàries, el Banc d'Anglaterra, per exemple, entre d'altres, han decidit passar a l'acció per garantir la liquiditat als mercats. Josep Ramon Ruiz, Borsa de Barcelona, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Josep Ramon, quin és l'objectiu d'aquesta mesura?
Doncs aquestes renovades perspectives d'ajudes de la Reserva Federal Nord-Americana, el Banc Central Europeu i els bancs centrals del Canadà, Anglaterra i Suïssa per fer front units a la crisi mundial del crèdit, van encaminades sobretot a respondre a l'increment de les pressions de finançament a curt termini en els mercats, arran sobretot de les pèrdues multimilionàries dels bancs com a conseqüència de les hipoteques del risc. En concret, inclouen subhastes temporals de liquiditat, ara, per exemple, dues al desembre i dues al gener.
Escolta'm, i com han reaccionat després d'això els mercats financers?
Les borses europees han tancat a l'alça, tret però del mercat espanyol, una sessió que començava força negra després d'una rebaixa de tipus als Estats Units que havia decebut els mercats, i és que n'esperaven més del quart de punt. Després ha arribat aquesta primera acció coordinada entre els grans bancs centrals i el color verd ha tornat als selectius del continent, tret de l'IBEX 35. Ha baixat un 0,19% i se situa en els 15.860 punts amb Inditex al capdavant després de presentar uns beneficis que han superat les previsions dels analistes. Les accions, però, han caigut un 5,13% per por a un alentiment del consum.
I ara una qüestió que hi va íntimament relacionada, perquè sense la construcció no hi ha, sense una la construcció no hi ha l'altra, la hipoteca. Hem de fer referència als problemes que pateix la construcció, que fa temps ja dels quals ens en fem ressò. Doncs bé, avui el grup Euroconstruct ha confirmat que el sector caurà a partir de l'any que ve, parlem exactament d'un creixement negatiu, que s'accentuarà, a més, el 2009. Queta Carmany, bona tarda.
Bona tarda.
Quins són els indicis que veuen per fer aquests càlculs?
Doncs sobretot que la crisi del sector de l'habitatge prevista pel 2008 s'ha avançat enguany i que la construcció civil no la podrà absorbir. El director general de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, Anton Maria Checa, es mostrava així de contundent.
S'ha acabat els 10 anys de glòria, vull dir, s'ha acabat. Entrem en una crisi de volum de producció, d'edificació, i déu-n'hi-do el que s'aguanta l'enginyeria civil. Vull recordar que aquest any creix un 6,1% i que l'any que ve estarà entre un 4 i 5%, que és molt.
Segons l'informe, la construcció residencial caurà un 8% el 2008 i el 2009 un 10%. Segons l'ITEC, la crisi creditícia ha ajudat a avançar l'esperada caiguda de l'edificació d'habitatges.
De nen, volia una bicicleta i no va parar fins que la va aconseguir. Per poder comprar-se la moto, va treballar tot l'estiu. Sempre ha trobat la manera de fer realitat les seves il·lusions. Avui, la seva empresa és el seu projecte més gran. Per això, la Caixa posa a la seva disposició les línies ICO, un finançament en unes condicions preferents per al desenvolupament dels projectes d'inversió. Vingui, informi-se'n en qualsevol oficina de la Caixa. Parlem?
9 minuts i 8:15. Avui ha mort un dels grans, Josep Guinovar. Ha mort aquest matí a Barcelona, als 80 anys, artista de múltiples facetes, pintor, cartellista, gravador, escultor. Acabava d'inaugurar feia pocs dies una mostra dels seus cartells al Museu d'Història de Catalunya. Artista destacat a la segona meitat del segle XX, Guinovar deixa una extensa obra compromesa políticament i socialment amb els temps que li va tocar viure i amb el país on vivia. Aquesta tarda s'ha instal·lat la Capella Ardent al Tanatori de Sant Gervasi, de Barcelona. Unitat Mòbil, Gonçal Cabo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Has pogut recollir alguna opinió ja fins ara?
No, de moment no, perquè fa poc que aquesta capella ardent està oberta. El que sí que hem vist ja són molts amics i familiars que van passant per aquí, per la capella ardent que s'ha instal·lat aquí al tanatori de Sant Gervasi, sobre la ronda de dalt d'aquí a Barcelona. De moment, com hem dit, sí que hem vist passar algunes autoritats, com ara el conseller d'Interior, Joan Saura, i també el de Cultura, Joan Manuel Tresserres, que han donat el condol a la filla de l'artista. La família de Guinovar ha sigut original a l'hora de posar un recordatori per la gent que vingui aquí a donar el condol. Per un cantó hi ha un poema de Joan Salvat Papaseit, de qui Guinovar era un gran admirador, segons ha dit la seva pròpia filla. El poema és Sense el ressò del drink, un poema de la gesta dels estels. A més, també és original el recordatori que es pot endur la gent de record sobre de Josep Guinovar. És un gravat del mateix Josep Guinovar, sense cap símbol religiós, i simplement hi diu Josep Guinovar 12/12/07. I també, per un detall que mostra com era Guinovar el caràcter, per això la família també hi ha disposat que els visitants puguin prendre una copa de vi. La Capella Ardent, com hem dit, de Josep Guinovar, està oberta aquí al tanatori de Sant Gervasi i demà continuarà oberta, però tot i això la família ha demanat el més respecte a la intimitat. I això és tot des d'aquí al tanatori de Sant Gervasi.
Doncs gràcies, Gonçal Calvo. Ens ha deixat Josep Guinovar aquest matí a Barcelona. Tenia 80 anys. Més coses del dia que hem de repassar. En el procés judicial encara obert per liquidar el patrimoni de la il·legalitzada Batasuna, el Tribunal Suprem renuncia, de moment, a embargar les Arrico Tavernes. No ha trobat, diu, prou proves que vinculin aquests locals a la formació que està fora de la llei. El govern del PSOE no descarta recórrer aquesta decisió del Suprem. Madrid, Albert Calatrava.
Doncs per unanimitat, els 16 magistrats de la sala especial del Suprem han decretat no embargar les més de 100 Arrico Tavernes del País Basc i Navarra. No veuen provada de moment la relació entre els locals i l'entramat ETA Batasuna i recorden a la Fiscalia i al govern espanyol que poden exercir les accions legals oportunes si volen demostrar que les Arrico Tavernes són propietat de la formació il·legalitzada. El ministre de Justícia, Mariano Fernández Bermejo, ja ha dit que no descarten presentar aquest recurs. A l'espera del possible recurs, el Suprem avui sí que ha posat un punt i seguit a un procés que va començar fa més d'un any quan les forces de seguretat de l'Estat van entrar a les Arrico Tavernes per inventariar els locals davant la sospita que existien vincles amb Batasuna. El tribunal, però, a data d'avui no ha trobat aquests vincles.
Gràcies, Madrid. Mentrestant, han detingut a Irún, a Guipúscoa, quan anava a renovar-se el DNI, per cert, el suposat etarra Ramon Zagarzazu, de 71 anys. L'arresten per una causa pendent de l'any 93 relacionada amb el terrorisme, però encara pendent de concretar.
Catalunya Vespre. Catalunya Ràdio.
Falten 5 minuts per arribar a 8:15. Ei! Ens situem en aquests moments a Beirut, és instants després d'un nou atemptat, d'un nou cop a la fràgil estabilitat d'aquest país. Aquesta vegada l'objectiu ha estat, i això és insòlit a la història recent del país, la cúpula militar. Ha mort aquest matí un general que era el principal candidat a succeir al cap de l'exèrcit si aquest es converteix en president. Jerusalem, Jenny Lozano, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quines conseqüències pot tenir l'atemptat en aquest complex debat polític per elegir el nou president al Líban?
Doncs el que és evident és que aquest atemptat no ajuda gens a l'encallat procés polític per escollir el president. L'objectiu de l'atac, com deies, el general François Hélard, era cap d'operacions de l'exèrcit, un militar molt respectat al país i que es perfilava com el candidat més ben situat per rellevar l'actual cap de l'exèrcit, Michel Suleiman, si finalment aquest es converteix en el nou president libanès. La potència de l'explosió i el lloc triat per l'atemptat, un barri benestant de l'est de Beirut, que acull el Palau Presidencial i diverses ambaixades, fa pensar en una acció molt ben organitzada. De moment no hi ha hagut reivindicació de l'atac, però la majoria pro-occidental ha tornat a apuntar cap a Síria, mentre que Damasc se'n desmarca i subratlla que l'únic beneficiari és Israel. Sigui qui sigui el responsable, l'acció aprofundeix la crisi institucional que travessa el Líban des de l'assassinat de l'exprimer ministre Rafik Hariri. Una crisi il·lustrada les últimes setmanes pel desacord entre el govern pro-occidental i l'oposició pro-siriana a l'hora d'escollir un nou cap per a l'Estat.
Gràcies, Jenny. Més mal de caps a l'Iraq, on feia dies que no hi havia problemes. Entre 25 i 40 persones, segons les fonts, han mort avui arran d'un triple atemptat a la ciutat xiïta de Mara, que en principi fins ara havia quedat al marge dels atemptats. Això al sud del país és un cert trencament de la tranquil·litat d'aquests últims temps. I 31 morts és l'últim balanç oficial de moment del doble atemptat que ahir ja us informàvem, del qual ahir ja us informàvem, a l'Alger. A Alger, la capital d'Algèria. Dit això, escolteu-ho. Això no és més que un ambient caldejat, però d'un escenari molt concret. És el Parlament Europeu, aquest migdia, durant l'acte de proclamació de la Carta de Drets Fonamentals. El sector contrari a la vigència d'aquest document, que per primera vegada a la història de la Unió Europea serà vinculant jurídicament, ha fet mans i mànigues per sabotejar un esdeveniment que s'havia previst amb tot el protocol habitual. Es tracta d'un compendi dels drets civils, polítics, econòmics i socials que tenim els ciutadans europeus, per tant tots, i que serà reconegut en el Tractat de Reforma de la Unió, que han de ratificar demà a Lisboa els caps d'estat i de govern dels països membres. Hi ha hagut guirigall al Parlament Europeu. Nando Zanoguera.
La Carta de Drets Fonamentals recull els principis bàsics de dignitat, llibertat, justícia i igualtat establerts al Conveni Europeu de Drets Humans i que per primera vegada tindran un valor jurídic a la legislació de la UE. El Tractat de Lisboa, que firmaran demà els caps d'estat i de govern, fixa la condició vinculant d'aquest document. Per això, els diputats euroscèptics han intentat boicotejar l'acte d'avui al Parlament Europeu, sobretot els britànics, que han exhibit pancartes reclamant un referèndum pel tractat. El president de torn de la UE, José Sócrates, ha hagut de fer el seu discurs a crits.
Proclamamos esta carta.
Proclamem aquesta carta la vigília de la firma del Tractat de Lisboa. Una carta amb valor jurídic, que és un valor jurídic precís d'una llei fonamental i un valor jurídic que és l'equivalent al valor dels tractats, per a benefici de molts i per disgust d'alguns.
S'ha de dir, però, que la carta preveu excepcions pel Regne Unit i Polònia.
El TPI, per l'antiga Iugoslàvia, ha condemnat un general serbo-bosnià de 33 anys de presó pel setge de Sarajevo durant la Guerra de Bòsnia. La fiscalia i les víctimes demanaven cadena perpètua. David, quins són els arguments del jutge?
La sentència diu que el general Dragomir Milosevic, que no té res a veure amb l'expresident iugoslau, malgrat compartir cognom, sí, va encapçalar durant 15 mesos els atacs contra la població civil de Sarajevo. Això va ser entre l'agost del 1994 i el novembre del 1995, quan va acabar la guerra. Uh-huh. Les organitzacions de drets humans calculen que unes 14.000 persones van morir Sarajevo a la guerra de Bòsnia.
I ara saltem cap al Kosovo. Les autoritats polítiques sèrbies d'aquesta regió continuen advertint que no participaran en el projecte independentista. Enviada especial a Pristina, Maria Alba Gilabert, bona tarda.
Hi hem estat i hem comprovat que almenys avui la ciutat estava tranquil·la. És la ciutat més septentrional de Kosovo. Està dividida en dues meitats des de l'any 99 pel riu Ibar. El pont que enllaça les dues ribes fa de frontera entre albanesos i serbis, que a diferència del que passa a la resta de la província són majoritaris en aquest municipi. En el moment en què Kosovo sigui independent, aquest sector de la població intentarà una secessió per seguir sent territori de Sèrbia. Així ens ho deia el seu líder polític, Oliver Ivanović.
Crec que els serbis del nord de Kosovo faran el mateix i es declararan independents de la resta de Kosovo. O bé no reconeixeran la decisió de la seva assemblea. Si això passa, el més probable és que hi hagi una situació tensa i que alguns serbis hagin de marxar.
La possible modificació dels actuals límits de Kosovo, segons afegit, podria desencadenar una terrible onada de violència.
Gràcies, Maria Alba Gilabert, a Mitrovica, concretament avui. Gràcies, Maria Alba. Dos quarts de vuit. El dia en dos minuts. Ja han pogut tornar a l'interior de l'Hospital Can Ruti de Badalona els malalts que havien evacuat a les terrasses o a l'exterior de l'edifici per l'incendi que hi ha hagut aquest migdia.
La consellera de Salut i la direcció de l'hospital estan donant més detalls sobre quina és la situació i les causes del foc.
Doncs anem a Unitat Mòbil, Sílvia Comet.
La consellera ha explicat de moment que les repercussions de l'incendi han estat provocades només pel fum i que l'únic dany personal ha estat una fractura de cama d'un bomber. També ha dit que la prioritat han estat en tot moment els més de 460 pacients ingressats i sobretot els més greus, és a dir, els malalts crítics, han estat 43 en total traslladats. Les urgències s'han tancat gràcies a la disposició d'altres centres per acollir els malalts, com l'Hospital de Santa Coloma, el de Badalona i el de Mataró. I també s'ha decidit de cara a demà desprogramar totes les consultes externes, així com la cirurgia programada a 50 pacients. L'única excepció seran els malalts de càncer que s'han de sotmetre a quimioteràpia.
Gràcies, Sílvia. Molt ràpidament, acord dels bancs centrals d'Europa i dels Estats Units per injectar conjuntament diners al mercat.
Es vol assegurar que la banca privada no tingui problemes per donar préstecs a empreses i consumidors.
I també ràpidament les notícies pròximes. Lleida per Joan Álvarez.
El veí de les Borges Blanques acusat de matar a trets un jove magrebí dilluns a la matinada ha ingressat a presó sense fiança després de declarar aquest migdia davant del jutge. El presumpte homicida es va entregar als Mossos poc després dels fets i avui ha tornat a reconèixer els fets en la declaració judicial.
Tarragona, Manel Sastre.
Els treballadors de l'Hospital Joan 23 denuncien la falta de personal al centre per atendre correctament el servei. La direcció ho nega i assegura que l'últim any s'ha augmentat el personal un 7%.
Girona, Fèlix Martín.
El monitor d'una escola de Girona ha negat haver abusat sexualment de 8 nenes de 3 anys durant el judici que ha començat avui a porta tancada. Tot i això, la declaració d'una de les menors davant el tribunal coincideix amb la descripció dels fets que fan el fiscal i les famílies de les criatures.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
És evident que pel que fa a les comarques de Barcelona, tot el país en general, però a les comarques de Barcelona i a la ciutat de Barcelona encara, amb més motiu, estem molt pendents del que està passant a Can Ruti. Però hi ha altres notícies que són d'aquestes últimes hores i que han de ser destacades. Aquesta segurament la primera. L'antic soci de govern de l'Ajuntament de Barcelona, Esquerra Republicana, ara l'oposició, dona suport als pressupostos municipals. Amb aquest acord es garanteix que els comptes municipals del 2008 tinguin endavant en un govern bipartit amb minoria, Maria Núria Rebella.
Esquerra Republicana votarà a favor dels pressupostos perquè l'equip de govern li ha acceptat totes les seves propostes. Malgrat l'acord, el líder republicà diu que l'entesa no s'ha d'interpretar més enllà d'un acord puntual i concret. Ni s'ha plantejat ni tan sols s'ha parlat, diu, d'una eventual reedició del tripartit municipal. En canvi, l'alcalde Hereu sí que mira més a mitjà termini i elvira, si més no, un possible acord sobre el programa d'actuació municipal, que també, com el pressupost, determina l'acció de govern. Sentim-los.
Seria un error donar-li una lectura que anés més enllà dels pressupostos, perquè en cap moment s'ha posat sobre la taula altre tema que no foren els pressupostos.
Aquest és un primer pas que ens ha de permetre el poder treballar. Un procés de diàleg polític que espero que també, tard o d'hora, arribi a un bon acord entorn al programa d'actuació.
Els projectes proposats per Esquerra Republicana suposen una inversió de 18 milions d'euros, entre els quals destaca la creació del Consell de Cent del Planeta o el Consolat de Mar. Hereu ha qualificat els comptes per l'any que ve xifrats en 2.352 milions de solvents i socials.
Tots els grups municipals de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès han donat suport avui mateix, a la preservació del sector de Torre Negra com a espai protegit no urbanitzable. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya instava, la setmana passada, el consistori a tornar a tramitar el pla urbanístic del grup Núñez i Navarro per edificar precisament aquí, a Torre Negra. Sant Cugat, Albert Segura.
Els cinc partits amb representació a l'Ajuntament de Sant Cugat han presentat aquest migdia una declaració conjunta on defensen l'espai de la Torre Negra, una zona de més de 150 hectàrees d'alt interès ecològic que podria formar part del Parc Natural de Collserola. L'alcalde Lluís Recoder, en companyia dels portaveus de tots els grups municipals, defensa que la Torre Negra es mantingui com a sòl no urbanitzable.
Davant dels procediments judicials oberts, tots nosaltres, des del màxim respecte a l'administració de justícia, reiterem el nostre compromís de continuar treballant conjuntament per garantir la total preservació de la zona i alhora refermem la nostra determinació de defensar l'interès general de la ciutat davant de totes les instàncies administratives i judicials que, entenem, passa i passarà per garantir que l'àmbit de Torre Negra esdevingui per sempre un espai preservat de la urbanització.
Una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya insta l'Ajuntament a iniciar els tràmits per requalificar els terrenys de la Torre Negra, un fet que el grup immobiliari Núñez i Navarro aplaudeix perquè afirmen que els podria permetre edificar-hi.
El ple de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, en aquest cas, el Maresme, decidirà la setmana que ve quin projecte de canalització de la Riera tira endavant. L'Agència Catalana de l'Aigua s'ha reunit amb representants municipals i assegura que per fer les obres caldrà tallar part de l'arbreda de Cal Feliciano. Can Feliciano, de fet, tot i el rebuig que això ha generat entre la població. Malgrat de Mar, Beti Doñate.
Segons un informe de l'ACA, és necessari tallar 14 arbres de la Riera perquè estan molt malmesos, amb independència del projecte de canalització que s'hi hagi de desenvolupar. El proper ple municipal, que encara no té data prevista, haurà de decidir si tria el projecte aprovat pel PSC o bé l'alternatiu de l'ACA, més car però també més sostenible. El PSC, que té com a soci el Partit Popular, votarà a favor del primer projecte, tot i l'oposició política i veïnal amb la qual s'ha trobat els darrers mesos. Escoltem l'alcaldessa de Malgrat, Conxita Campoy.
Quan parlen la gent que l'alcaldessa de Malgrat no escolta, jo també convido els altres a escoltar, perquè jo escolto, i escolto els informes, i escolto què em diuen, i escolto què costa, i escolto i valoro, i a partir d'aquí prenc la decisió. El que no pot ser és que 50, 80, 100 persones, 200, s'otorguin el poder de parlar del poble.
D'altra banda, els 7 encausats per protestar a la Riera contra la tala dels arbres han quedat absolts. Segons el jutge, els acusats van protagonitzar una protesta justificada que en cap cas va ser violenta.
Doncs bé, ens queden dues qüestions per explicar-vos. Anem per la primera. La titular del jutjat d'instrucció número 10 de Barcelona ha enviat a judici 6 Mossos d'Esquadra acusats de tortures i detenció il·legal, entre d'altres delictes, Esther Castanyer.
Es tracta de 3 agents, 2 caporals i un sergent que van participar en la detenció i el trasllat a comissaria d'un ciutadà romanès el juliol del 2006, a qui van confondre amb l'autor d'un robatori amb violència. Els Mossos van agredir l'home en el moment de la detenció durant el trasllat i a la comissaria de les Corts de Barcelona. La víctima, que era hemofílica, va haver de rebre assistència mèdica a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Per aquests fets, la fiscal demana penes d'entre 3 i 10 anys de presó per a 5 dels Mossos acusats.
El link entre les dues notícies són els Mossos d'Esquadra, que han detingut 4 persones per tràfic de substàncies dopants en un gimnàs de Barcelona. Un dels detinguts és el responsable del centre, situat concretament a Nou Barris.
L'home distribuïa entre els seus clients productes com esteroides anabolitzants, clenobutrol, insulina i l'hormona del creixement. Ell mateix recomanava aquestes substàncies tant a persones competidores de fisiculturisme com a aficionats i, si ho acceptaven, els indicava com les havien de fer servir. L'home, que és competidor i un dels responsables de la Federació Internacional de Bodybuilding, ja l'havien detingut pel mateix motiu el 2004. Els altres 3 detinguts són les persones que li facilitaven els productes que tenien l'origen a Galícia i a Portugal. Se'ls han intervingut 1.300 dosis.
Com sempre, a l'acabar, 2 minuts per la cultura. La primera, si ens ho permeteu, és per començar parlant d'aquesta casa, Montse Comelles.
I és que avui s'estrena el nou portal de notícies a internet de Catalunya Ràdio i TV3. Es tracta de 3cat24.cat, un web d'informació continuada molt senzill de consultar que potencia el vessant audiovisual de les notícies i també la interactivitat amb els usuaris.
Un nom propi a l'actualitat del dia, Gemma Pascual. És escriptora valenciana i és la guanyadora del Premi Barca Nova de Literatura Infantil i Juvenil.
Ha guanyat amb l'obra Llàgrimes sobre Bagdad, una mirada al dia a dia d'una nena a l'Iraq de postguerra. L'obra explica la vida d'una jove de 13 anys i els seus pares ben situats, que arran de la guerra queden sense casa i s'han de refugiar en un suburbi.
Un, dos, tres, són tres persones,
aquesta està dedicada molt clarament a aquells oients nostres més petits, eh? Els nens més petits, més petits, tenen un clàssic d'avui, les tres bessones, que tenen ara, a base de l'actualitat d'avui mateix, un llibre karaoke al carrer, ja, no, Montse?
Sí, es diu Les cançons de les tres bessones i s'ha presentat aquesta mateixa tarda a la botiga de Liceu amb la presència de la seva il·lustradora, Roser Capdevila.
Doncs d'aquesta manera acabarem avui. Ara mateix anem pels esports, però abans un resum ràpid del que se'n sap del cas Can Ruti, del que ha succeït a Can Ruti. Diversos titulars de resum de la intervenció de la consellera en la seva explicació. Més d'un centenar de malalts evacuats pel fum de l'incendi. Han hagut de traslladar a altres centres 43 pacients greus. Tots els malalts ja tornen a ser dins del recinte. Un bomber té una cama fracturada. Totes les urgències estan tancades, si ben atès als hospitals de Santa Coloma de Gramenet i Mataró. S'han ajornat la cinquantena d'operacions programades i totes les visites programades per demà i es manté les atencions als pacients que segueixen tractament contra el càncer. Resum de tot plegat, gràcies Esports, gràcies Òscar Fernández i molt bona tarda.
Hola, bona tarda.